Ara propostes d'urgència no s'hi troben i passaríem doncs, a donar compte de resolucions d'alcaldia. No sé si algú té alguna pregunta a fer i si no, doncs els precs que tinc ordenats per ordre cronològic que ens han anat formulant els diversos grups de l'oposició. Per tant, iniciaríem amb els precs, amb els tres precs i les dues preguntes dels senyors d'Esquerra Republicana que, com dic, cronològicament els han anat primer.
Només una qüestió d'ordre, senyor alcalde. Entenc que ens el respondran avui i agrairíem que fos correlativa la resposta a l'exposició, perquè si no jo crec que tothom es perd una mica. Per la transparència i qualitat, crec que hauria de ser així.
Cap problema.
Gràcies. La pregunta que formula Esquerra Republicana és en relació a... Bueno, les darreres setmanes el nostre municipi ha vist un increment de delictes patrimonials, en especial robatoris en habitatges, i aquesta situació s'està donant a tot el municipi amb una especial incidència, pel que hem tingut coneixement a través de veïns, al barri de Fanals i així com al carrer dels Països Catalans. Vull matisar que la pregunta registrada posa Avinguda dels Països Catalans, es tracta d'un error, i el nom correcte és carrer dels Països Catalans. Hem tingut coneixement que aquests robatoris es produeixen després de que els presumptes lladres hagin estudiat les rutines i els costums dels residents dels habitatges en qüestió, i llavors, davant d'aquesta situació, doncs el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Lloret de Mar formula les següents preguntes. Primer, si l'Ajuntament de Lloret de Mar ha pres cap mesura o ha previst algun protocol especial per tal d'evitar aquests robatoris, i en segon lloc, en cas de que la resposta sigui afirmativa, en què consisteixen aquestes mesures, si ja s'estan aplicant i si es pot avaluar a data d'avui el seu resultat. Gràcies.
Gràcies, senyora Pérez. Li respon el regidor delegat, el tinent d'alcalde de Seguretat. Com vulgui, senyor Saiz.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en relació al que diuen com a repunt, dia d'avui el que hi ha és una situació que es ve produint al dins de temporada turística. Especialment no s'ha detectat que hi hagués un increment dels que vostès han fet referència aquí. Si és veritat que al carrer Països Catalans hi ha hagut dos robatoris a dos vivendes, això és cert, però si parléssim d'estadística, doncs malauradament no és res estrany el nombre de robatoris amb força que es produeixen durant aquest període. Això sí, no s'ha deixat d'actuar-hi. Dia d'avui, Mossos d'Esquadra ha augmentat el seu nombre d'efectius a el que és la zona Lloret-Blanes-Tossa amb 45 agents nous. Agents nous tenim 21, un nombre entre 20 i 25 que estan destinats a Lloret de Mar. Fet d'aquesta nova destinació, s'han pogut veure patrulles de Mossos d'Esquadra fins i tot a les zones comercials fent patrulla peatonal. El que sí que s'ha fet és un operatiu per tal d'evitar robos amb força, no ja tant a vivenda sinó també a la via pública. El que passa que no li explicaré com van perquè suposo que ens escoltaran, i si vol en parlem el mes de setembre i octubre de com ha anat, però que esperem que amb aquest nombre de gens i amb el dispositiu que s'està portant a terme a dia d'avui es pugui reduir i es pugui disminuir el volum d'aquest tipus de delictes.
Gràcies, senyor Saiz.
Moltes gràcies. Lloret de Mar compta com un dels seus principals atractius naturals i turístics, amb les seves platges mundialment conegudes i reconegudes, entre altres aspectes per la qualitat de les seves aigües. Des d'estiu del 2015, amb l'eliminació de l'aparcament en superfície i la restricció de l'accés de vehicles, va ser regidor el senyor Ignasi Riera, que la Canyelles es va sumar a les principals platges i cales de Lloret de Mar, Santa Cristina, Sabadella, Fanals, Lloret, i va obtenir el distintiu de bandera blava. Aquest fet s'ha mantingut amb el decurs del temps, i així, el passat juny, jo mateix, com a regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar, vaig rebre fins a 5 banderes blaves al municipi, junts amb l'Ametlla de Mar, que en té més de tot el litoral català, a més d'una distinció per l'accessibilitat de platges i el reconeixement de la marxa de les platges com a Sender Blau. Els darrers 8 anys, fins a juny de 2019, les analítiques bacteriològiques fetes a les platges de Lloret de Mar s'han saldat amb un resultat de qualitat de l'aigua excel·lent. Aquest estiu, per motius aliens a l'administració, insisteixo, aliens a l'administració i, per tant, aquest equip de govern i aquest ajuntament, s'està observant dia rere dia la presència cada cop més freqüent de deixalles, plàstics, ampolles i tot tipus d'elements surant a les aigües superficials del nostre litoral. Tanmateix, semblaria acreditat que no tots els edificis residencials propers al nostre front litoral compten amb els seus desguassos convenientment connectats a la xarxa de clavegram del municipi, el que pot comportar abocaments tant a les lleres de les rieres com directament al litoral i comprometre els resultats de les analítiques microbiològiques. No cal dir que qualsevol notícia i informació que posi en dubte la qualitat de les nostres aigües de bany compromet l'economia local, com ho fa el testimoni de tots i totes aquells i aquelles que ens visiten respecte a la brutícia a les nostres aigües. És per això que formulem el present prec. Primer, que es destinin més mitjans humans i materials a la neteja de les aigües superficials de bany del nostre municipi, amb increment d'hores de treball, freqüències de pas i, fins i tot, si cal, incorporació de noves embarcacions amb tal finalitat. En segon lloc, que per part dels serveis tècnics municipals s'endegui una campanya d'inspecció de la connexió al clavegram públic municipal dels edificis residencials, fonamentalment els plurifamiliars, en la franja més propera a la línia litoral, per evitar, si és el cas, els abocaments accidentals a la llera de rieres o directament a les aigües del litoral del nostre municipi. És un prenc, entenc que no em responen.
No sé si la senyora Nicolàs volia fer algun comentari.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, molt breument, dir que recollim el primer prec, si bé és cert que des de serveis tècnics no s'ha emès cap informe en aquesta línia. De fet, aprofitaria per dir que tenim una embarcació de recollida de residus flotants que funciona els 7 dies de la setmana en horari de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda. En tot cas, com dic, recollim el prec. Pel que fa al segon prec, evidentment també el recollim, tot i que, com vostè ja sap, això ve de fa temps i que cada vegada que ens hem trobat amb una problemàtica d'aquest tipus s'ha engegat el protocol a través del qual s'ha solucionat el problema en primer terme i s'ha regularitzat la situació. Això és tot, gràcies.
Gràcies, senyora Nicolàs.
No dic que actuïn en cap cas, eh? Jo crec que ho he deixat clar, que no és un problema de manca d'actuació. He demanat incrementar mitjans, no... Sí. El darrer ple de 1 de juliol de 2019 es va aprovar pel cartipàs municipal. A preguntes d'aquell grup municipal se'ns va informar que el règim de dedicació per a 10 dels 11 membres de l'equip de govern es corresponia al següent repartiment. Una dedicació exclusiva del 100% corresponent a 58.372 euros per l'alcalde, Jaume Dolçat i Rodríguez, una dedicació del 90% corresponent a 52.535 euros pel primer tinent d'alcalde Francisco Javier Pastor Núñez, quatre dedicacions del 80% corresponent a 46.697 euros pels tinents d'alcalde Albert Robert, Lara Torres, Jordi Saix i Cristian Fernández, i quatre dedicacions del 70% corresponents a 40.860 euros per a les regidores Ana García Castany, Marina Nicolás, Arantxa Jiménez i per regidor Xavier Flores. He obviat els cèntims perquè entenc que no són d'interès dels que ens escolten. En el mateix ple municipal, el portaveu del grup municipal de Junts per Lloret, el senyor Jordi Saix, va manifestar que la que sotmetia a votació i va ser aprovada era una proposta de màxims, que no necessàriament havia de fer-se efectiva, donant a entendre que, fruit de la constitució dels governs del Consell Comarcal de la Selva i la Diputació Provincial de Girona, algun dels electes podia renunciar a la seva dedicació a l'Ajuntament de Lloret de Mar, passant a ser retribuït en règim d'assignacions. Constituïts que han estat els ens supramunicipals i aprovat el seu cartipàs, el grup municipal d'Esquerra Republicana formula les següents preguntes. Quants dels regidors abans esmentats ha renunciat al règim de dedicació que va ser detallat en el ple de cartipàs de 1 de juliol de 2019? I en cas de que la resposta sigui afirmativa, és a dir, que algun dels regidors ha renunciat a la mateixa, que preguem que se'ns indiqui qui ha renunciat i per quin motiu. Moltes
gràcies. Gràcies, senyor Orovich. Li respondrà el regidor portaveu, senyor Saix.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, els sous que han estat detallats, que són els mateixos que es venien percebent a l'anterior equip de govern i que són sous bruts, a dia d'avui i progressivament han estat acceptats per tots els membres de l'equip de govern. Ho dic progressivament perquè no totes les dedicacions han estat acceptades el mateix dia, sinó que van ser progressives, i l'última acceptació va ser el passat 19 de juliol, i per tant a dia d'avui tots els regidors en dedicació han acceptat les mateixes. Per tant, entenc que la segona pregunta que vostè fa no hauria de ser resposta.
Gràcies, senyor Saix. Següent pregunta.
Sí, gràcies. El passat 12 de juny va acabar l'anomenat judici del procés. No només en el decurs del mateix, també en fase d'instrucció, hem conegut pronunciaments de fins a 100 catedràtics de dret penal de tot l'estat espanyol denunciant la instrumentalització de la justícia, atès que les conductes que s'atribueixen als acusats i acusades en tal procés no es corresponen al tipus de rebel·lió i sedició, en tant que es troben mancades de violència o d'alçament de cap tipus. Denúncies reiterades de col·lectius d'advocats, d'associacions de juristes i entitats defensors de drets humans, evidenciant la vulneració dels principis bàsics i garanties del procediment penal, com és el fur judicial, l'organisme competent i garanties processals bàsiques, com el dret a la prova i la seva pràctica. Del relator especial de l'Organització de les Nacions Unides expressant la vulneració de drets civils i processals dels acusats. D'organitzacions com International Trial Watch, que, fruit de la seva tasca d'implicació d'observadors internacionals del procés, han denunciat greus irregularitats processals i vulneració de drets dels acusats, titllant el judici de manera explícita com a polític o d'arrel ideològica. D'organitzacions com d'Amnistia Internacional exigint l'alliberament immediat en reiterades ocasions dels empresonats Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'Organització de les Nacions Unides, que amb fins a dos informes diferents ha denunciat l'empresonament il·legal de tots els que avui resten a situació de presó provisional, exigint-ne el seu alliberament immediat i no només això, sinó també establint el dret a ser indemnitzats per l'actuació arbitrària i contrària a dret dels òrgans jurisdiccionals de l'Estat espanyol. A més d'aquests pronunciaments, altres organitzacions mundialment reconegudes com el Comissionat dels Drets Humans del Consell d'Europa, Niels Musing, Human Rights Watch, l'Organització Mundial contra la Tortura, l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, han denunciat ja sigui la praxi judicial vers els acusats, a sigui violència i la repressió de l'Estat en la seva lluita contra l'independentisme, en especial la jornada de l'1 d'octubre. Totes les persones i entitats abans esmentades són mundialment reconegudes de forma indiscutible com a referents i garants de la protecció dels drets humans fonamentals. Aquesta afirmació indiscutible acredita, atenent els seus informes i dictàmens, tres realitats incontestables. Primera, que les senyores Carme Forcadell i Dolors Bassa, així com els senyors Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, són presos polítics, en tant que la seva situació de privació de llibertat obeeix a persecució ideològica. Segona, que la resta, plenament demostrat, doncs, que exigir la llibertat dels presos polítics mitjançant l'exhibició de pancartes i o llaços no és un exercici de propaganda independentista, sinó de reivindicació de drets fonamentals, entre d'altres, el dret a la llibertat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva, al dret de reunió i a manifestació i al dret de lliure expressió. Tercer, que per l'anterior posicionar-se pública i políticament al costat dels presos polítics mitjançant l'aprovació d'aquesta moció no és ser independentista, sinó ser demòcrata i defensor dels drets humans. Més enllà d'aquestes circumstàncies, és evident que la repressió de l'Estat no cessa, sinó que s'incrementa, i és obligació de tots lluitar contra la mateixa per garantir els drets civils i polítics dels ciutadans d'aquest país, una de les eines de lluita més en una població cosmopolita com Lloret de Mar, amb més d'un milió i mig de visitants l'any. La majoria de procedència estrangera és la internacionalització de la situació perquè en prenguin consciència l'opinió pública mundial, la mateixa que va fer aturar la violència policial l'1 d'octubre del 2017. Per tot el que hem exposat, formulem aquest prec adreçat al govern municipal i de forma especial a l'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar, a fi que acordi emplaçar fins que recuperin la llibertat els acusats Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Carmen Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn una pancarta a la façana principal de l'edifici consistorial que confronta a la plaça de la Vila amb la llegenda Llibertat presos polítics en llengua catalana i anglesa, text acompanyat amb un llaç groc també imprès.
Gràcies, senyor Fernández. Li respon el portaveu de Junts per Lloret, senyor Saiz.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Veig, bueno, en relació al prec que vostès formulen, veig que el text és el mateix de la moció que no va entrar per motiu d'urgència i que s'ha posposat pel proper ple. No sé si vol que el resolguem el, o entenem el prec o ho presentem com a moció, perquè en qualsevol cas ja li avanço. Nosaltres ens adherirem com a grup municipal a la moció que es presenti, si la mantenen. Per tant, si vol crear un conflicte en base a aquesta presentació, si és moció, si és prec, ja li dic, nosaltres ens hi adherim com a moció i no tenim cap inconvenient, perquè tot això que es detallen aquí no hem deixat mai de defensar-ho ni de pensar-ho. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Sais. Em sembla que em queda algun prec o pregunta.
Sí, ens queda un, però voldria fer un apunt. Nosaltres no tenim cap, bueno, cap intenció de que hi hagi conflicte. És més, si atenen el prec, retirem la moció. No tenim cap problema.
Jo entenc el prec i entenc que és, jo crec que és una temàtica de moció, com molt bé li deia el senyor Sais. Estarem encantats d'adherir-nos en aquesta moció.
Admetem el prec com a grup municipal, no com a govern.
Sí, insisteixo, si vostès atenen el prec jo i el fan efectiu, nosaltres retirem la moció.
No, insisteixo, és que perquè sigui efectiu ha d'haver-hi una moció de ple perquè puguem posar la pancarta que vostès demanen. Per tant, el que nosaltres
recollim el prec,
no, en qualsevol cas no és d'obligat compliment, però jo entenc que per obligat compliment i per quin és el motiu pel qual es presenta el prec i la moció, entenc que s'hauria de mantenir aquesta moció. Si realment la voluntat és que hi hagi una pancarta en aquest sentit, sí, sí, a la façana de l'Ajuntament. Per tant, jo els emplaço que mantinguin la moció.
Perfecte.
Si volen formular, crec que el darrer prec.
Sí. Gràcies. El passat dia 29 de juny de 2019, la plaça de la Vila de Lloret de Mar va acollir, per segon any consecutiu, una diada castellera a la que van participar colles tan significades com els Maluixots de l'Alt Maresme, els Marrecs de Salt i la renombrada colla dels Castellers de Vilafranca. La diada castellera, de ben segur, possible per la relació que és el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, Toni Bach i Ial, manté amb la nostra població i que va portar a que fos elegit pregoner de Festa Major de Sant Romà fa pocs anys. Va comptar tanmateix amb un acte protocolari com és el descobriment d'una placa, emplaçada a la façana del consistori, posant en valor la condició de plaça de nou, en tant que els Castellers de Vilafranca hi van carregar i descarregar un castell de 3 de nou en folre a la Diada Castellera del 30 de juny de 2018. De fet, el primer castell de 9 pisos no només plantat a Lloret de Mar, sinó a tota la comarca de la Selva. Tots els municipis amb tradició castellera viuen amb emoció les diades, habitualment vinculades a una festa major del municipi que els acull, el que fa que, més enllà del propi espectacle, l'edifici consistorial presenti un aspecte d'excepció, amb balcons i finestres engalanats, i el balcó consistorial ple a vessar d'autoritats i convidats. Lamentablement, l'edifici de l'Ajuntament de Lloret de Mar el passat dia 29 observava un aspecte trist i deslluït, ja que el balcó principal es trobava tancat, sense cap mena adornat, sense presència de públic ni d'autoritats. Semblava ben bé que les colles convidades no havien estat com un divertimento pels turistes, més que com la representació del folklore nacional català amb la idea de despertar vocacions entre el jovent lloretenc. Per l'exposat, preguem a l'equip de govern que, de mantenir la Diada Castellera, circumstància que valoraríem molt positivament, adopti les mesures necessàries per dignificar-la, fent-la un referent a tota la demarcació de Girona.
Gràcies, senyor Fernández. No sé si vol fer algun comentari al regidor de Festes i Activitats Culturals, senyor Fernández.
Gràcies, alcalde. Bé, no li demanaré una moció, però li atenc el prec positivament en el cas de que es torni a celebrar. Només a fer dos petits apunts. Primer, que crec que va ser una diada molt festiva, i així els inputs que em va arribar per part d'en Toni Bach, que com vostè també vam coincidir a la festivitat de Santa Cristina, doncs van ser molt positius, i per tant doncs, crec que va ser una jornada tan bona com la de l'any anterior. I per l'altra, potser dona a entendre, i és la seva opinió, però crec que dona a entendre que no hi havia autoritats, i jo crec que aquell dia doncs, ens trobàvem 6 persones o 7 d'aquell consistori, 7 persones d'aquell consistori, per tant doncs, sí que hi havia autoritats que van rebre els castellers, i per tant doncs, crec que sí, es va rebre com creiem oportú, però de totes maneres, com he dit al principi, li agafo el prec en el cas de que es torni a celebrar l'any que ve. Gràcies.
Gràcies, senyor Fernández. Entenc que els senyors de Ciutadans formularan les seves preguntes i el seu prec, quan vulguin.
Gràcies, senyor alcalde. A ver, como en años anteriores, los comerciantes manifiestan que se siguen perpetrando robos, tanto a turistas en plena calle como a turistas en el interior de las tiendas, y también en las tiendas. Pues este año incluso los amigos de lo ajeno llevan bolsas especiales de las de uso para congelados con el fin de poder pasar los controles acústicos de los accesos y salidas de los establecimientos sin activar las alarmas. Este año incluso manifiestan que se han extendido de forma alarmante a la playa, sobre todo de teléfonos móviles, pues los turistas van a comprar nuevos urgentemente. No ven vigilancia, manifiestan no ver policía, solo de noche a la hora de cerrar y para controlar el horario. Se lamenta de que los agentes cívicos, que sí se ven, no pueden hacer nada contra estos elementos, y que las pocas veces que ven pasar policía lo hacen en motocicleta, y que al hacerlo por zona peatonal y tan concurrida, lógicamente tienen que atender la conducción y evitar atropellar a algún peatón, por lo que la vigilancia la desatienden. Ni desde una motocicleta se puede detener en caso necesario. Los comerciantes conocen y saben que hay un grupo que actúa de paisano, de los mozos, pero manifiestan que no ven resultados. Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo realiza las siguientes preguntas. ¿Comparten ustedes las quejas y preocupaciones que nos han hecho llegar los comerciantes al respecto? ¿Qué medidas están adoptando para minimizar tal situación? Y por favor, no me conteste con los datos del Ministerio del Interior de junio, que habla de que han disminuido en Llorer la criminalidad, delitos graves, que no es el caso. Gracias.
Gràcies, senyor Gutiérrez. Li respon el regidor de Seguretat, senyor Saiz.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Quan es fonamenten aquest tipus d'exposició de motius, és molt fàcil caure en tòpics i típics. I en l'expositiu d'aquesta pregunta està plena de tòpics i típics. Es fa esment als sistemes que utilitzen, que són novedosos. Pues, mire, senyor Gutiérrez, yo asisto al turno de oficio, este año era mi 19º año que asisto al turno de oficio, y esto ya se utilizaba hace 19 años. O sea, muy novedoso no es. Pero bueno, en cualquier caso, ya le digo que demà precisament he quedat amb vostè per parlar de situacions de seguretat i li traslladaré molta de la informació que ara no li puc detallar perquè hi ha unes mesures establertes i, com he comentat abans a la senyora Pérez, potser és millor no fer-les públiques aquí, sinó que els hi detallaré amb tot gust amb el inspector cap de la policia local. En qualsevol cas, preocupació que ens traslladen els comerciants i els ciutadans de Lloret, els atenem, evidentment. Precisament per això a la Junta de Local de Seguretat es van demanar una sèrie de mesures que han estat ateses parcialment, algunes de manera breu, per part dels diferents cossos de seguretat. Fins i tot el Cos Nacional de Policia ens ha ajudat amb unes actuacions a la via pública que hem fet darrerament per temes d'estrangeria. I també hem augmentat el nombre de dotacions policials en via pública, i com vostè bé diu i detalla en la moció, alguns van fins i tot vestits de forma no uniformada, a fi i efecte de poder ser més efectius amb aquestes actuacions. Hi ficarem tots els mitjans, hi ficarem tot el focus, i com vostè ha dit, també els robatoris a Lloret de Mar van ser a l'única població de Catalunya on van disminuir l'any passat. Gràcies, senyor alcalde.
No facin diàleg, sisplau. Gràcies, senyor Saiz. Si volen proseguir amb les seves preguntes.
Sí, bueno, també ens agradaria fer diàleg com per fer altres grups municipals. A veure, els hi faig la pregunta presentada el divendres 26, els hi exposo. A principios del año pasado, concretamente el 26 de febrero del 2018, se presentaron dos instancias en el ayuntamiento que pedían resumidamente que el lazo pagado con fondos municipales que se encuentra a la rotonda de la avenida Vila de Blanes, cercana a la estación de autobuses, no se pintara más de color amarillo. Creemos, obviamente, acertada esta petición. Ciudadanos es un firme defensor de la neutralidad de los espacios públicos. El lazo amarillo solo representa una parte de los vecinos y dividen a nuestra sociedad. Obviamente, no simboliza el Lloret de todos, el eslogan que utilizó el señor Pastor del PSC en las pasadas elecciones. Las instancias, estas que he dicho en mención, fueron presentadas por el actual primer teniente de alcalde, señor Pastor, del PSC. Sorprendentemente, lo digo irónicamente, Con el señor Pastor en el equipo de gobierno se pintó de amarillo el lazo hace unos días. Actualmente está con los colores de la bandera y el escudo de Lloret. Digo que esta pregunta fue presentada el 26 de julio y dan a conocer nuestra preciosa enseña a todos nuestros visitantes. Si de algún color debe estar el lazo cuando no hay una fecha con una reivindicación concreta, es en el que se encuentra a día de hoy para festejar la Diada de Santa Cristina. La pregunta que realizamos al equipo de gobierno, concretamente al señor Pastor, al primer teniente de alcalde, es si consentirá que se vuelva a pintar el lazo de color amarillo, símbolo que divide y confronta a la sociedad, que va en contra de sus promesas electorales y de sus peticiones realizadas vía instancia a este ayuntamiento.
Li respondrà la pregunta al senyor Pastor, quan vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs, miri, tenim d'una banda els que volen imposar el color groc i d'una altra banda els que volen prohibir. I si alguna vegada són capaços de treure el cap del seu propi melic, se n'adonaran que s'assemblen moltíssim, vosaltres. Us assembleu moltíssim, perquè tots dos parleu en nom del poble, us arrugueu la seva única voluntat, us amagueu darrere de la simbologia per tenir coartada per no fer cas dels problemes de les persones. Tots dos us hauríeu de deixar de promoure el conflicte, que és el que alimenteu, i hauríeu d'atrevir-se a mirar-vos a la cara mútuament. Jo crec que si us atrevíeu a mirar-vos a la cara, no sabríeu si us esteu mirant a vosaltres mateixos o en un mirall, perquè sou de la mateixa manera. Els temes que tenim d'interès aquí són uns altres, i el que hauríem de tractar en aquest ple hauria de ser una altra cosa. I el que hauríem de fer és dedicar tots els esforços i les capacitats per aportar solucions als problemes dels juratencs. I us ho dic molt clar, us respondré a la pregunta amb un prec, i un prec a tots. No perdem el temps parlant del color groc o de parlant de pancartes i dediquem-nos tots a l'educació, al sociosanitari, a lluitar per la desigualtat, per exemple. Si ens atrevim entre tots, ens trobareu. Gràcies.
No faci diàleg, senyor Novich. Gràcies, senyor Pastor. Crec que tenim
sí,
una darrera pregunta.
Un prec, bueno, ja deia que sorprenentment és irònic... Senyor Pastor, les instàncies les va presentar vostè, perquè no estigués groc, eh? No sé quin és el mirall, on s'ha de mirar vostè.
A veure... Lea-les bien y las entenderá.
No facin diàleg, sisplau. Formuli el darrer prec, si li sembla.
Sí, sí, senyor alcalde, però és que altres grups poden fer diàleg i sembla ser que nosaltres no podem.
Doncs procuraré les properes vegades que ningú faci diàleg.
Perfecte. El prec que presentem és sobre la neutralitat de la web oficial de l'Ajuntament. Penso, i segur que esteu tots d'acord, i me dirigeixo als regidors, que la pàgina de l'Ajuntament no ha de donar cabuda a propaganda partidista, sigui quina sigui, sigui del partit que sigui i sigui la ideologia que sigui. Per aquest motiu, preguem que el Twitter del senyor Dulsat no estigui integrat a la web de l'Ajuntament. Hi ha diverses entrades en la seva compte de Twitter que fa propaganda del seu partit o de la seva ideologia separatista. Només cal veure els tuits durant les últimes campanyes electorals. Per això preguem, senyor alcalde, que a la pàgina web desapareixi el seu Twitter. Gràcies.
Gràcies, senyor González. Li recullo el prec. En cap cas ho he demanat. Com molt bé deien abans, és un mirall. Per tant, allò que tuitejo apareix automàticament, el que retuitejo, el que m'agrada. Procuro sempre tuitejar amb coses que tenen a veure amb Lloret de Mar, però òbviament la compte de Twitter és meu i per tant quan algun dia vull tutejar sobre una altra cosa pues ho puc fer. En qualsevol cas recullo el prec i parlarem amb serveis jurídics i li direm a veure com queda la cosa. Les preguntes de Força Lloret, o en aquest cas els precs i preguntes, si els vol formular, senyora Beltrons.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Començaré pels precs. Lloret de Mar és un municipi amb 37.350 habitants censats, dels quals 5.888 són menors de 14 anys, segons les dades de l'IDESCAT per l'any 2018. La major part de la població es dedica al sector turístic i treballa durant els mesos d'estiu. Els casals d'estiu, com tots sabem, permeten conciliar la vida familiar amb la laboral durant les vacances escolars. L'Ajuntament de Lloret de Mar ofereix un casal d'estiu municipal durant els mesos d'estiu de juliol i agost, amb horaris compresos entre les 9 i les 4 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 9 a 1 els dissabtes. Voldria esmenar que he vist després que l'Escola Pompeu Fabra ofereix aquest servei també fins a les 7 de la tarda. En qualsevol cas, l'edat màxima d'admissió al casal és fins als 12 anys i algunes famílies no tenen casals municipals on deixar els seus fills a partir d'aquesta edat, tenint en compte que l'edat activa per poder treballar no és fins als 16 anys. Hem recollit aquesta queixa de nombroses famílies i el nostre prec és que demanem ampliar els casals d'estiu municipals dels 12 als 16 anys pel proper estiu de 2020.
Gràcies, senyora Baltrons. Si li vol respondre el regidor d'Educació, el primer tinent d'alcalde d'Educació, com vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Recollim el prec, evidentment. De fet, els casals d'estiu estan a punt d'acabar la licitació i l'any que ve haurem de tornar a treure condicions i és el moment perfecte de poder modificar i incorporar qualsevol nova proposta. Des del primer moment hem dit que volem treballar amb la mà estesa. El tema d'educació, evidentment, és un tema que ens preocupa a tots i que ha de ser prioritari i, per tant, ho farem d'aquesta manera, amb mà estesa, amb tothom, no només amb el govern, sinó amb tota l'oposició, per mirar de treure el millor rendiment possible d'aquests casals perquè siguin del servei adequat de la població. Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor. Quan vulgui, senyora Baltró.
Gràcies, senyor Pastor. El segon prec és sobre... Bé, Lloret de Mar celebrem dues festes majors, com tots sabem, la Festa Major de Santa Cristina a l'estiu, la Festa Major de Sant Romà a l'hivern, i durant aquestes dates, els lloretencs i les lloretenques, i també els que ens visiten, d'entre altres activitats, podem gaudir de les conegudes barraques. El Clon Festival, situat a la Roca de Maig, és un festival de bandes tribut als grans grups de l'escena musical. Cada any es programen 4 concerts durant els mesos de juliol i agost i assisteixen gran quantitat de persones. Com és tradició, les entitats culturals i clubs esportius de Lloret de Mar tenen la possibilitat d'instal·lar-se en aquest espai i amb la venda de begudes i menjar aconseguir recaptar fons pel seu finançament. No obstant, l'estat deplorable en què s'han trobat aquest estiu les barraques, antigues casetes de gelats, han obligat a trobar una alternativa i s'han substituït per les antigues casetes dels tiquets dels creuers. Es tracta d'un espai massa petit, on no hi entren la nevera per les begudes i que només s'obre per la part delantera. Hem recollit aquest prec de nombroses entitats que ens han traslladat la seva queixa. Preguem que es substitueixin les 6 barraques per unes de noves abans de la propera Festa Major de Sant Romà del 2019. Gràcies.
Gràcies, senyora Baltrons. El senyor Fernández, entenc que li recull el prec.
Si em deixa, doncs afegiré un comentari. Aquestes entitats que vostè comenta, doncs ja fa 3 setmanes escaig que ens vam reunir amb elles precisament per aquesta problemàtica, en la qual ens van manifestar, doncs, evidentment, que l'estat no era el més adequat, i això evidentment ho assumim. Comprar una d'aquestes barraques implica un cost aproximadament de 20.000 euros, el qual trobem 20.000 euros, el qual trobem que era excessiu, i llogar-les, doncs, les havien de fabricar i ens trobaríem que arribarien a mitjans de l'estiu o finals i tampoc hi tenia gaire sentit, però sí que és veritat que vàrem sondejar tres solucions en les quals ells van preferir majoritàriament quedar-se com estàvem, acabar l'estiu i treballar durant els clons i bé, el que sí que li puc dir que recollim el ple i donar una solució més a l'alçada de les festes del clon.
Gràcies, senyor Fernández. Quan vulgui, senyor Baltrons.
Gràcies, senyor Fernández. Seguim al tercer prec. Lloret de Mar és un municipi turístic on viuen més de 38.000 persones durant tot l'any i és visitat per milers de turistes durant l'època d'estiu. Molts carrers de Lloret es troben en molt mal estat, especialment al nucli antic, la zona més poblada del municipi amb més de 9.400 residents censats. La darrera legislatura es va fer una diagnosi de l'estat de conservació dels carrers del nucli antic i, malgrat l'arranjament d'alguns carrers, la situació actual dels nostres carrers és lamentable. És inqüestionable que cal arranjar i asfaltar molts dels carrers del nostre nucli antic, tan transitats i desgastats pel seu ús. Moltes de les voreres estan fetes malbé i es dificulta el seu pas pels vianants. Un d'ells és el carrer Vall de Venècia, per on passen tants cotxes com vianants, un lloc especialment perillós per les seves especificitats. resulta necessari renovar els paviments i alhora es pugui donar compliment a la normativa d'accessibilitat vigent prioritzant la circulació de vianants al trànsit de vehicles. Des d'aquí preguem que s'arrangin i s'asfaltin el carrer Vall de Venècia per on passen tants de cotxes com vianants durant els propers mesos d'hivern. Gràcies.
Li respondrà el regidor delegat d'Urbanisme, com vulgui, senyor Robert.
Li recollim el prec, hi ha molts altres carrers del nucli antic amb un estat molt pitjor i molt deplorable que crec que tenen prioritat davant del carrer Vall de Venècia.
Gràcies, senyor Robert. Quart prec presentat pel grup municipal Força Lloret. Lloret de Mar és conegut com a vila esportiva, ja que disposa d'una gran oferta esportiva de qualitat i multidisciplinària concentrada en una única zona, al centre de la població. Concretament, l'esport del futbol té una gran importància a Lloret de Mar. Diversos clubs esportius utilitzen diàriament els equipaments esportius municipals pels seus entrenaments i partits de futbol durant la temporada. També el municipi ofereix els serveis a aquells equips que venen a fer les seves estades a la nostra casa. S'hi celebren diversos torneigs de futbol, com el MIC, el trofeu Vila Lloret de futbol, estades europees de futbol, torneigs d'any nou de la GEF, etc. Malauradament trobem que l'estat de manteniment d'alguns equipaments esportius no es troben en les millors condicions. Un exemple, podien ser altres, però en aquest cas l'exemple és el camp de futbol del Molí de Lloret de Mar, situat a l'avinguda del Rieral, amb una capacitat de 400 espectadors i unes dimensions de 100 per 60 metres de gespa artificial. És un espai utilitzat per molts nens i nenes i crida l'atenció l'estat en què es troba el sostre de l'equipament. Suposa un perill pels usuaris i visitants degut al potencial risc de caure, a més de donar una mala imatge de les nostres instal·lacions esportives. Així, preguem que substitueixi el sostre del camp de futbol del Molí el més aviat possible. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrons. No sé si la regidora d'Esports, senyora García Castany, vol recollir el prec.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, com ja sabeu, aquest any hem fet la modificació de la part del bar. Nosaltres som conscients de que s'ha de substituir, s'ha de reparar, perquè sabem de l'estat que està. Dintre del nostre programa ja teníem modificacions i arreglar el tema dels vestidors i part del camp del Molí. Una d'aquestes coses que teníem ja nosaltres pendents és això, i ho tindrem en compte pels propers pressupostos. O sigui que pels propers pressupostos ho tenim en compte i es modificarà el més ràpid que es pugui.
Gràcies, senyora García Castany. Em sembla que li quedava encara algú.
Gràcies. Bé, ara passarem a les dues preguntes que hem presentat. La primera, degut a les obres de la zona de Sant Quirze, s'han produït canvis importants que han afectat especialment el barri de Puigventós. Un exemple és el clavegueram connectat a la zona del cementiri. Aquestes aigües residuals que arriben des de diversos punts del municipi es connecten aquí i quan es produeix el bombeig d'aquestes aigües, els gasos que es generen van cap enrere i pugen cap amunt. Això provoca molt mala olor i moltes molestes als veïns, que cada cop són més insuportables. La zona on arriben més aquestes olors són a l'altura del parc infantil, el pàrquing de cotxes i el carrer Càndida Masgrau. Sabem que si es tracten químicament aquestes aigües residuals es pot acabar amb aquestes olors. Els veïns han presentat diverses instàncies per demanar que es resolgui aquest problema agreujat especialment durant els mesos d'estiu. Preguntem si l'Ajuntament ha considerat la possibilitat de contractar una empresa que verifiqui que el bombeig d'aquestes aigües que generen aquests gasos no afecten a la zona i si escau tractar aquestes aigües químicament. Gràcies.
El senyor Robert li respondrà.
Sí, l'Ajuntament l'any 2017 va considerar contractar una empresa per fer justament aquestes medicions i efectivament es va corroborar que hi surten gasos. No només això, sinó Pallarès també va fer unes comprovacions i va fer un document i un informe dient doncs, que la solució de, fins que no es fes la solució definitiva, el que es feia era tapar a totes les tapes de registre perquè no sortissin els gasos, i la solució definitiva passa perquè el bombeig que hi ha fanals en el surfmar que se n'encarrega el Consorci de la Costa Brava ha de ser canviat del tot, i llavors és quan s'aplicaran uns mètodes químics que sembla agressiu, però al final és aplicar ferro a l'aigua perquè no generin aquests gasos i es pugui solucionar del tot aquest problema. Gràcies.
Gràcies, senyor Robert.
Gràcies. I la darrera pregunta. L'Ajuntament de Lloret de Mar va iniciar el passat mes de març les obres de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent, ubicada a l'avinguda Just Merlès, una de les principals vies de la ciutat. Una de les primeres actuacions va ser l'enderroc de les graderies, un projecte de remodelació i millora amb un pressupost aproximat de 698.000 euros, que volia convertir la plaça en un espai més amable, incorporant un parc infantil, nou mobiliari, una font, nova il·luminació i quatre grans jardineres. Aquest projecte de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent formava part del pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar i havia de finalitzar durant el passat mes de juny. No obstant, les obres es van aturar degut a les diferències detectades en l'estat actual del paviment de la plaça i el que es preveia en el projecte de les obres. El consistori va comunicar que realitzaria l'obra en dues fases i que el pròxim mes d'octubre s'executarà la resta de projecte de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent. La nostra pregunta és si volem saber en quina situació es troben les obres de la plaça Pere Torrent, si és cert que el proper mes d'octubre s'executarà la segona part de l'obra i en cas de que s'aturin definitivament les obres, si l'Ajuntament hauria d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària de la licitació. Gràcies. Concessió.
Li respondré jo mateix, senyora Valtrons. La veritat és que és un tema que es va parlar abastament en els darrers mesos, o segurament en els dos darrers mesos, a les reunions de govern dels dos darrers mesos, i per tant crec que n'hauria d'estar el cas. Òbviament, es va decidir fer-ho en dues fases perquè, com vostè molt bé ha dit, es va detectar que el grosor del paviment era inferior al que en principi es pensaven els serveis tècnics i per tant requeria, crec que eren entre 5 i 6 setmanes més per l'execució de l'obra. Per tant, el que feia, i no sé la data exactament, però el que feia era que ens tiràvem a sobre la temporada turística i es va acordar doncs amb les diferents empreses que tenen interessos en aquella zona, per no causar-los un greuge superior, doncs fer-la en dues fases. La primera, que era la de la demolició de les grades i una mica el sanejament de tota la plaça, i efectivament a finals d'octubre s'iniciaran les obres. I pel que fa a la segona pregunta, no tenim cap intenció en que s'aturin definitivament les obres, perquè és una obra licitada i per tant no haurem de fer cap indemnització a cap empresa que va guanyar la licitació, perquè com dic, es tornaran a emprendre a finals d'octubre. Gràcies. Em sembla que són totes les preguntes fetes ja pel grup. No sé si li queda alguna. Dic en el cas de Força Lloret, totes les preguntes i precs estan fets i faltarien els dels senyors companys de Lloret en Comú, quan vulguin.
Bé, per aquesta línia de deteriorament. Passejant per la nostra vila podem veure que el mobiliari urbà, bancs, baranes, voreres, panots, assistent a la mateixa, està molt deteriorat, donant una imatge pàssima del nostre municipi, no només de la zona turística, sinó també dels nostres barris, massa. Per aquest motiu, el nostre grup municipal ha preguntat: té pensat l'equip de govern o el regidor de brigada i manteniment un pla especial d'adaptació i arranjament del mobiliari urbà de la nostra vila?
Li respondrà el senyor López. Val a dir també que vostès van entrar la pregunta el dissabte a les 11:45 i fins aquest matí no ens ha arribat, però en qualsevol cas crec que el senyor López té la resposta.
De fet, me sembla que ja havia dit alguna cosa jo.
Gràcies, senyor alcalde, gràcies. A part de les feines que surten diàriament, que són moltes i molt urgents, perquè a vegades tenen coses molt urgents, ara farem una campanya a partir de l'octubre en la qual començarem a arreglar voreres, asfalt i material mobiliari. Com ja sabeu, hi ha uns mesos que no es poden fer obres i a partir de l'octubre començarem a fer aquestes obres. Arranjament de voreres, mobiliari i demés. Gràcies.
Gràcies, senyor López. I la darrera, entenc que la formula el senyor Gràcia.
Entenc llavors que sí que hi ha un pla d'actuació de començar l'octubre.
Cada any fan una intervenció de voreres, asfalt i de més. A l'octubre sempre es fa.
Però hi ha hagut un pla d'actuació previ de detecció dels problemes als barris, perquè podem aportar fotos del que parlem, no? De l'estat pèssim de
no, si, urbà, si ens poden aportar alguna imatge serà benvinguda, òbviament.
Sí, sí, no, les tenim. Això em referia, si estan detectant els problemes per després ja, perquè...
Els problemes estem detectant, ja sabem quins problemes són. Lloret està, des de logo, en aquest aspecte, li fa falta moltíssima cosa i s'ha de fer.
Molta, molta.
Miguel, puc intervenir, senyor
Gràcia?
Sí, senyor Gràcia. Bàsicament també explicar-li que per escrit no hi ha un pla, però sí que és cert que ja fa 3 setmanes que cada dimecres ens anem amb el senyor López a voltar per diferents barris i diferents zones de Lloret, si més no, per tenir consciència de què està malament, per poder després establir un pla directe per poder anar a reparar-ho tot això.
Això... Gràcies. I si vol formular la darrera pregunta?
Sí, sí. Recentment... Gràcies, senyor alcalde. Recentment s'ha anunciat la contractació... Recentment s'ha anunciat la contractació de 6 agents cívics que treballaran durant l'estiu a la nostra vila. Aquests agents faran torns de dia i de nit. Segons paraules de l'equip de govern, la seva tasca durant l'any passat va donar bons resultats. D'aquí que aquest any s'hagi augmentat el nombre d'agents. Per aquest motiu, el nostre grup municipal pregunta: de quina manera s'han avaluat els bons resultats de l'any passat? Quina funció dels agents cívics no està coberta per la policia local o per protecció civil? Per exemple, tindran capacitat d'actuació amb els jutjats il·legals? Quin conveni laboral s'ha tingut en compte a l'hora de fer la contractació d'aquests agents?
Senyor Saiz, si vol respondre a la pregunta.
Sí. A veure, el tema de repetir la contractació, en aquest cas, d'agents cívics directament per l'Ajuntament i ampliar-ho a la zona comercial es deu bàsicament a la disminució del nombre d'actuacions que hi ha hagut a la via pública en quant a temes de prostitució i de venda il·legal. En base a aquests resultats i aquesta disminució de la presència de prostitució a la via pública, es va repetir a Just Marlès, s'ha repetit l'operatiu que ja s'està produint, amb 4 agents cívics que van amb suport de 2 agents de la policia local, que estan permanentment connectats. A més, jo vaig presenciar com el funcionament d'aquests agents cívics funciona, i que funciona perfectament, que van evitar el furt a un turista al carrer, com es diu, el carrer de la Iguana, com es diu? Al carrer del Grau. Doncs aquests agents cívics van detectar com uns possibles furtadors, estaven perseguint un turista perquè fos furtat, van donar l'avís als agents de suport i aquests van actuar immediatament i van poder finalitzar l'actuació amb la detenció en aquest cas eren 3 persones. Vistes aquestes actuacions que ja es van produir l'any passat, aquest any s'ha ampliat a la zona comercial. I el que no acabo de... Bueno, aquí diu quina funció que no està coberta per la policia... Són 2 conceptes diferents. Uns són agents de l'autoritat i els altres són agents cívics que no tenen autoritat. Per tant, per això tenen el suport dels agents de l'autoritat, que són la policia local. El que fan és d'ulls mòbils a les zones on hi ha més acumulació de gent, per tal de donar els avisos en moments indicats i oportuns, tal com va succeir amb el cas que li he explicat. I és una feina molt més és preventiva i és de presència, i en aquest cas entenem que està funcionant i està funcionant prou bé amb els resultats que ja s'estan obtinguent aquest mateix any també. I després, per exemple, quina capacitat d'actuació amb els UTS il·legals? Clar, és que ja hi ha un cos d'inspectors dedicat a això. Des d'activitat ja hi ha un cos d'inspectors que es dedica a la cerca d'UTS il·legals, de la mateixa manera que la pròpia policia administrativa obre expedients sancionadors de tots aquells usos on es produeixen incidents i es detecten il·legalitats, com per exemple com no tinguin l'autorització pertinent. Però clar, aquesta no és la feina dels agents cívics. Per això hi ha els cossos dels agents de seguretat i els inspectors. Són dues coses diferents que no es poden barrejar. Bàsicament no es poden barrejar. Després pregunta quin conveni laboral s'ha tingut en compte a l'hora de fer la contractació d'aquests agents. Doncs això, aquesta resposta... la podria haver obtingut vostè mateix si hagués anat a la seu electrònica, a les bases de contractació, i allà sortiria quin és, eh? Però ja li dic, és el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 11 i 16, que va ser renovat en els anys posteriors. Però això està publicat en la seu electrònica de l'Ajuntament, eh? De contractació.
Per això et li preguntava. Pues... I què té a veure lleure cultura amb dissuadir, avisar la policia...
Què era més? Aquesta m'ho pot respondre?
El conveni col·lectiu d'aplicació és sí. El que s'estableix aquí, i el que són, jo dic, dissuadir i vigilar, no és el mateix que sancionar i executar. Per tant, el que fan són mers...
Feina cultural?
No, feina cultural no.
Feina de lleure?
No. Clar, feina de lleure educatiu sí, eduquen o informen a les persones de que alguns que van a fer actes il·lícits, de que no ho facin, perquè, o il·lícits administratius, de que no els cometin, perquè si no serà un objecte de sanció. Per tant, aquest és el conveni col·lectiu d'aplicació. En tot cas, si vostè com va veure les bases els hagués impugnat, doncs possiblement no haguéssim trobat algun altre conveni, però són els convenis que apliquen aquestes empreses. Que en tot cas, si vostè no hi està d'acord, impugni'ls i s'anirà al conveni col·lectiu que potser un jutge ens digui. De moment, a dia d'avui, aquesta és vàlida.
Gràcies, senyor Saiz. Entenc que no hi ha més preguntes ni precs formulats pels diferents grups de l'oposició. I no sé si hi ha alguna pregunta del públic. El senyor Picard, l'esperàvem fervorosament. De fet, ha preguntat quan no li pertocava. Vull dir, de fet, ha preguntat al síndic quan era el seu torn. Imagini's ara que pot fer-ho. Endavant, senyor Picard. No, cap problema, endavant. Picard, jo diria que finalment no hem incorporat el nom. És a dir, el nom formava part de la moció per poder-ho discutir en el ple, però el que hem acabat aprovant és plaça de la Blanca Aurora, que és el que creiem que serà reconeixible per tota la gent, que ho han explicat sobradament els portaveus, en què allà hi havia un hotel que s'hi deia així, i òbviament en honor doncs, a la filla del senyor Parés. Qualsevol cas, jo crec que...
Puc expressar el sentit del nostre grup, que és en definitiva qui era el propietari de la moció. Jo crec que sí que és agosarada el seu plantejament, ho és molt d'agosarat. Jo crec, clar, probablement no he escoltat bé l'històric de la moció, però en definitiva el que veníem a expressar és que, tot i que Blanca Aurora era la corbeta, en el sentit popular del nostre municipi, la gent associa el nom de Blanca Aurora a la fi del capità Parés. Per quin motiu? Per la representació del mascaró de proa de la corbeta, no? Si vostè ho veu, la colla gegantera porta una geganta que li diu, tothom li diu la Blanca Aurora, i no hauria de ser Blanca Aurora, hauria de ser la Maria Parés. Llavors, el fet que en aquell indret hi hagués un hotel, el fet que en el folclore i el coneixement popular la Blanca Aurora tingui a veure amb aquest passat marítim de Lloret i en aquesta, i que la seva representació sigui la d'aquesta persona, en la interpretació que nosaltres fèiem de l'ordenança enteníem que havia de conèixer-se en el ple. En aquest sentit, el senyor Jordi Saiz diu, bueno, doncs per fer-ho amb precisió, que quedi clar que la plaça està adreçada a la filla del capità Silvestre Parés, que és la Maria Parés, Blanca Aurora. Jo crec que és aquest. Home, fent una mica un exercici intel·lectual complex, s'arriba a entendre tot, no? Tot i que en puritat, probablement, doncs, bueno, cada un pot tenir el seu parer i vostè els deu seu. I perdó, m'excuso amb la meva companya, amb la Jennifer, per agafar la paraula, però en qualsevol cas va ser així.
Ja que m'he posat en una moció d'esquerra, me posaria en un prec d'esquerra. Abans quan heu parlat de les aigües ahir, per exemple, el port de Canyelles, ahir feia pena, no? Vull dir, és una entitat privada, una concessió tal, però jo diria que se'ls podria insistir en que passessin un caça papallones, perquè la veritat és que estava plena d'aigües, de borilles, de plàstics, de...
Fa referència al port, vostè?
Sí.
Doncs li recollim el prec. Entenc que la senyora Nicolàs li recull el prec.
I llavors, ja insistim moltes vegades en els lavabos, no? Els lavabos de Canyelles, i en general tots els lavabos públics de Lloret, no? Fan pena. A veure, estem parlant de turisme de qualitat i no sé què, no? I és que aquí baix a mi em fa contrari. No? Però és que els altres, els de Canyelles, per exemple, un model que és el del xiringuito. Del xiringuito de Canyelles hi ha un senyor allà que està tot el dia netejant i realment que pots menjar sobre la tassa. Però l'altre... Amuntar-lo. Però l'altre, el públic de la baixada, realment li fa falta manteniment. I insistiria en què és això. Però en general, qualsevol, aneu a qualsevol hora a partir de les 3 de la tarda, qualsevol lavabo públic de Lloret, i fa pena. I podria la pena invertir en aquest sector.
Mal prec, i estarem a sobre de l'empresa, en aquest cas, que presta aquest servei. Hi ha una altra pregunta? Endavant.
El tema d'ocupes, de diferenciar, com bé explicat, ocupes en C i ocupes en K. L'actuació no és fàcil quan hi ha una ocupació i no es detecta o el propietari no actua, perquè el que està legitimat per actuar, bàsicament per desocupar, és el propietari. Moltes vegades la policia pot desocupar quan hi ha una incidència molt gran per part del propietari en el mateix moment de que hi ha aquella ocupació o que fa poc temps que hi ha aquella ocupació. Si es detecten que hi ha serveis com aigua, llum, gas, telèfon, estan d'alta i estan en funcionament, ajuda a poder fer la desocupació immediata. De la mateixa manera que ajuda a poder fer la desocupació immediata si el propietari fa força per poder-los expulsar. Quan el propietari no hi és molt difícil poder actuar, perquè llavors, en lloc d'actuar per la via penal, que és el delicte d'usurpació de bé immoble, que és un delicte lleu, però que com a mínim dona més agilitat que la via civil, que és molt, molt més lenta, perquè llavors has d'obrir un procediment civil, que és un procediment a precari, i en aquests casos els procediments a precari que duren 9 mesos, un any, doncs això és molt més costós i molt més llarg. El tema és, si el propietari actua, és molt més fàcil. Els veïns lamentablement han de patir una situació i que només es pot resoldre amb denúncia, presència policial, sanció administrativa per anar contra l'ordenança de via pública, i si se cometen delictes delictius, els detindran. S'entén que es detindran i s'han d'acreditar. Ara bé, el desocupes amb K és molt, molt més costós si el propietari no ens actua. En aquest cas, ens ajudaria a saber, bueno, suposo que ja ho deuen saber, quin carrer és, en qualsevol cas, si podem contactar amb el propietari, podem nosaltres fer més força perquè ell actuï i permeti la desocupació de la seva finca.
De fet, és que jo sé que el problema s'acabarà a finals d'agost, perquè hem vingut a fer la temporada a les platges de Lloret, perquè són els que van per la platja amb criatures, amb els cotxets...
Per temes de salubritat, hem actuat... Bueno, si amenacen i... Cuidado, si amenacen, si presenteu denúncia...
Si la policia es presenten allà, saben que la que ha tocat sóc jo. Però si des del moment que m'insulten i em canvien, tu calla't la boca perquè te rajo...
No, és una amenaça que entenc que pot ser no lleu, sinó greu, perquè si hi ha una possibilitat de que això s'acabi produint, no passa delicte lleu, sinó que passa delicte. I és més rellevant que en un delicte lleu. En qualsevol cas, ja dic, anar amb la propietat de la mà ens ajuda molt a poder acabar amb aquestes situacions. I l'altra és, si hi ha situacions d'insalubritat, si hi ha situacions de runa, si hi ha situacions d'aquest tipus, fins i tot podem anar per la llei d'urbanisme i precintar algunes vivendes, cosa que ja s'ha fet amb altres llocs, com el carrer del Grau, crec que va ser, no, el carrer del Grau, no. Sant Garau. El carrer Sant Garau es va fer amb una finca que es va precintar per problemes de salubritat, perquè semblava que allà s'hi produïxen fets molt insalubres i es va poder precintar aquell immoble. Però ja dic, en aquests casos, saber qui és el propietari ens ajudaria molt, molt.
Gràcies, senyor Saiz. Si no hi ha cap pregunta més, aixecar... Sí, i tant, endavant.
La condemna que pot ser a les 6 del matí, a les 7, a les 8, anada, tornada...
Doncs li recollim el prec i parlarem amb l'empresa concessionària del servei, perquè no pot ser que a les 6 del matí estiguin fent neteja sorollosa, en qualsevol cas.
Més càrrega, és un sistema que el que fa és espantar la notícia cap a qualsevol banda.
No,
jo entenc que es fa servir molt més eficientment el que són llocs que no estan urbanitzats, que no hi viu gent, carreteres, llocs que no hi viu gent. I una altra pregunta. M'he fixat, per exemple, això vaig arribar observant els turistes. Quan anaven a deixar les escombraries, els veia donant voltes per uns. I era perquè no identificaven les senyals dels containers a on va cada tipus de deixalla. I aleshores, pensant en això, vaig començar a donar compte de que hi havia moltíssims quartets d'escombraries a totes les finques. I això el que fa és marmar el poder de reciclatge d'una manera absoluta. Crec que hauríem d'anar pensant de millorar el sistema de recollida, fer-lo més eficient.
Li recollim els dos precs que ens fa. Moltes gràcies.